Parlem d'Òpera. Una coproducció amb la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell. Presentada per Jordi Torrents.
Bona tarda, família. Com anem? Ara que ja es fa fos més tard, segur que millor, oi que sí? Sembla una bestiesa, però penso que veure llum ens dona optimisme i alegria, deixant enrere les foscors de l'hivern. Doncs bé, avançant pels dies de primavera, anem fent el nostre camí. Parlem d'Òpera, torna a ser avui amb tots vosaltres per parlar-vos de temes interessants, no ho dubteu. Estigueu ben atents a la propera hora i sabreu moltes coses que us anirà bé saber. Programa número 562, 11 d'abril, dia de Sant Estanislau de Cracòvia, bisbe i màrtir. Rocío García, el control de so, i qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda.
Hey!
Avui he començat sentint una ària famosa, In questa reggia, de Turandot de Puccini, l'ària que a l'acte segon canta la princesa psicòpata que dona nom a l'òpera. En ella exposa els seus greuges contra els homes, greuges arrelats en una època remota, quan una avantpassada seva, una tal princesa Lowling, fou maltractada i assassinada per un home de pocs escrúpols. Aquest record de l'avantpassada fa que Turandot rebutgi casar-se, però per dissimular accepta rebre pretendents que arriben de tot arreu, perquè es tracta d'una dona de gran bellesa, i diu que es casarà només amb aquell que respongui correctament a tres enigmes que ella mateixa els proposarà, enigmes certament irresolubles. Si no ho encerta, cosa que fins aquell moment ha succeït moltes vegades, ja el pretendent és executat. No obstant això, els pretendents arrisquen i perden la vida agrapats. Però aviat se li acaba el xollo a la gèlida Turandot. Ja ho explicarem, ja coneixeu l'argument de sobres, però ja hi aprofundirem. La versió que hem sentit de l'ària era la de la gran Birgit Nilsson, amb el concurs també de Franco Corelli com a Calaf i el cor i l'orquestra de l'Òpera de Roma, sota la batuta de Francesco Molinari Pradelli. I tot això perquè estem a punt d'estrenar la darrera òpera de la temporada 2023-2024 aquí a Sabadell, i que, seguint amb el fil del 2024, any Puccini, serà Turandot, la segona vegada que produirem aquesta òpera. La primera fou el 2015, 9 anys han passat, eh? Déu-n'hi-do. A Sabadell la veurem els dies 17, 19 i 21 d'aquest mes d'abril. Després, com sempre, anirem de gira i després ja en parlarem més abastament. I per parlar-ne com cal, he convidat a l'estudi els dos protagonistes principals, Turandot i Calaf, és a dir, la soprano Maribel Ortega i el tenor Antoni Lliteres. Benvinguts.
Hola, bon dia.
Bona tarda.
Bon dia, bona tarda. Bé, estem així amb una hora una mica d'allò indefinida. Molt bé, gràcies per venir. Estem molt contents, doncs, de que hàgiu volgut estar amb nosaltres per explicar algunes cosetes de la producció. A ver, Maribel, ¿he acertado con la versión de Encuesta Regia? ¿Cuál sería tu preferida?
Efectivamente.
¿Sí?
Sí. O sea, mi referente primero fue Birgit Nilsson.
Sí.
Y después he estado escuchando a gente, bueno, de esa, bueno, incluso más antiguas, ¿no? Como Eva Turner. Pero para mí la Turandot ideal, yo creo que es ella, Birgit Nilsson.
Muy bien, entonces he hecho bien.
Bueno, ese es de mi gusto, ¿eh?
Sí, sí, no, a ver, oye, los gustos, contra los gustos no hay colores, dicen, ¿no? Y entonces, y que, viniendo de ti, que eres una soprano profesional, además que canta Turandot, para mí tiene un valor especial. Hem de dir que la Maribel ja fou la nostra Turandot del 2015 i que ha cantat el paper unes quantes vegades ja, no? Una de les últimes, i que fou un gran triomf, fou en el Teatro Real de Madrid.
Ah, sí.
Que fue el año pasado, o hace dos años.
Bueno, ya. No, dos años no. En julio de 2023, el 17 de julio.
Ah, bueno, pues un año, el año pasado.
Sí, bueno, unos meses. Todavía
no ha llegado el año.
Es que yo lo tengo muy reciente todavía.
Tuvo mucho molt ressò, va haver-hi, me'n recordo, va sortir per tot arreu que havia tingut un gran triomf. A ver, ¿para ti qué supone este error?
Bueno, estaba muy mal que yo lo diga, porque, pero ayer lo hablaba también con colegas, ¿no? Cuando yo empecé a estudiarlo, que bueno, todavía no lo tenía como preparado en voz, ¿no? Yo intuía que parecía escrito como para mi vocalidad, ¿no? Y yo me sorprendía porque yo empecé en el mundo del canto más bien tarde y sin tener mucho conocimiento operístico, y cada nuevo papel que estudiaba era un descubrimiento, ¿no? Como lo fue Lady Macbeth, ¿no? Otro de mis fetiches, ¿no? Para mí. Entonces, a medida que he ido cantando Turandot, yo creo que vocalmente, y creo que la vocalidad que yo tengo y las intenciones y pues se adaptan perfectamente, no lo sé, es que me siento súper cómoda. Es súper raro decir esto cuando es un papel súper duro. Y bueno, no quito que sea duro, pero bueno, es algo duro y difícil dentro de que me siento cómoda. No sé cómo se puede explicar esto, pero...
No, yo creo que sí que lo explicas bien, ¿no? Depende de la vocalidad de cada cual.
Sí.
A unos les van los papeles más duros, a otros no. O sea, no cualquiera puede cantar Turandot, evidentemente. Y tú ahora si te pones a cantar, yo que sé, el Elixir d'Amore, pues tampoco estarías bien.
No, pero dentro de mi vocalidad, sí. Por ejemplo, cantar una Aída me es mucho más complicado o cansado o Duro, que cantaron a Turandot o una Lady Macbeth, por poner un ejemplo,
sí,
¿no?
Sí, sí,
o
sí,
incluso
sí.
un Wagner, ¿no? Sí. Es que, claro, parece un poco tonta al decir esto, ¿no? O que no conozco mi vocalidad, pero es como es un mundo en el que voy descubriendo poco a poco,
claro.
pues encuentro que Turandot es uno de mi, no sé, de mis alter ego, ¿no?
Muy bien. Diría. Pero estoy convencido de que tú como persona eres muy distinta a la China.
Bueno, a ver, yo siempre pienso que en cada personaje que yo hago hay un poco de mí. O sea, o intento ponerlo, o de él en mí, ¿no? Para poder hacerlo real.
Sí.
Esto es una leyenda, una fábula, y es verdad que bueno, da mucho que hablar, ¿no? Es muy
sí.
cruel y tal. Pero yo en eso no me fijo. Yo me fijo más bien en esos escudos que tiene como mujer,
sí.
¿no? Que eso sí que el ser humano sí
se
tiene,
protege.
¿No? Esa protección, ese miedo a los hombres, ese miedo al amor o a lo desconocido. Entonces yo me lo llevo a ese lado psicológico, digamos, un poco y femenino, para darle un poco de credibilidad cuando se destapa todo, ¿no?
Y bueno, es, a ver, yo creo que plantea también temas un poco actuales, ¿no? Que ya se ha vuelto un poco como un boomerang. La discusión profunda que hay actualmente alrededor del feminismo, que se puede interpretar de muchas maneras, ¿no? Digamos,
sí.
la interpretación que hace Turandot. Entonces es un poco drástica.
Sí, sí, eso ya son matices, ¿no? Y bueno, yo siempre lo miro la historia como un cuento, como
claro,
un cuento chino.
Es un cuento chino.
O sea, ahí para mí el único papel que es real, entre comillas, es Liu, porque realmente
sí,
es la que muere, ¿no? El resto somos como marionetas un poco de una historia, ¿no?
Exacto. Molt bé, Toni, tu debutes Calaf.
Sí.
Molt bé. I dic, abans, amb el micròfon tancat, dic que no sigui com el mercat de Calaf, això. I feia una cara així...
Que no.
No sé, bueno, t'ho explico ràpidament, una xorrada. Aquí a Catalunya tenim una expressió que diu això sembla el mercat de Calaf.
Ah.
Per què? Què vol dir? Diuen Calaf és un poble al costat d'Igualada, Catalunya profunda, fot un fred que pela.
Ah.
I a l'hivern hi havia el mercat feien el dia de mercat i tot això, i clar, hi ha molta xerrera, i, bla, 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 i clar, feia tan fred que es van congelar les paraules, diu...
Ah.
I llavors, quan es va desglaçar, allò era un caos. És el molt bon mercat de Calaf. Fa referència a una situació caòtica.
Ja.
Per això t'ho deies, una broma tonta. Bueno, digue'm, què suposa per tu debutar al Calaf?
Bé, per a mi, quan la Maribel, amb tota la humilitat i senzillesa i distància del món, prudència, sí que sent que és un rol per jo, que està com a fet per a mi, també. He vist Calafs en directe, en viu, he format part de producció de Turandot, si bé no he debutat el rol que ara el debut, i sovint hi ha molta gent que pateix, però a mi el gaudesc moltíssim. És un rol que ha d'estar molt concentrat, perquè té força i intervenció en breus en moments molt concrets, però a mi me va molt bé, i a part me van bé els tempos que no siguin ràpids. No necessit accelerar el tempo per cantar, al contrari, necessit aquesta pausa per poder trobar la connexió amb recolzament, amb l'aire, i poder projectar i cantar tranquil·lament.
Molt bé. Tu aquí vas fer Macbeth, vas participar al Macbeth,
sí.
oi? Vas fer el Macduff, i vas fer el duc del Rigoletto,
sí.
que fa un parell d'anys ja, no?
Sí, el Rigot te va ser el darrer.
I has fet alguna altra cosa més?
La Traviata.
Ah, la Traviata, sí.
Que vaig començar aquí.
Que vas començar aquí. Bueno, has fet una evolució, doncs, fins a Calaf, que, bueno, com tu dius, és un paper que està també fet per tu. O sigui, ens n'alegrem molt. I vull dir una cosa als oients, que és que tots dos, doncs, recentment van protagonitzar en el Teatre de Zarzuela de Madrid la recuperació en versió de concert de l'òpera Gala Placídia, de Jaume Païssa, una òpera, haig de dir, que molt notable, que no la coneixia de res i em va impressionar. Ja us en vaig parlar, perquè jo hi vaig anar el 8 de març. Si canten igual que aquell dia van cantar a la Zarzuela, si canten igual a la Faràndula, el teatre s'ensorrarà perquè l'èxit serà descomunal. Ho haig de dir, perquè allò, lo de la Gala Placídia va ser brutal, per part de vosaltres. Bueno, per part de tot l'elenco, per vosaltres dos especialment.
Sí, jo hi havia gent que em deia ostres, ara has de debutar a Calaf, i dic, després de Gala Placídia, Calaf és un camí de roses,
és,
amb tot
sí.
el respecte, no? Però allà va ser titànic.
Ah, ja.
Sí, i no tiene ni punto de comparación.
No, ja.
Es la Turandot, es ir en zapatillas por casa, vamos, es que... No, parece una burrada, pero
sí,
es que
sí.
es una, la Gala Placídia tiene una escritura muy... ¿cómo decirlo? Sin ofender, pero no tiene un aria, no tiene un canto donde te puedas lucir disfrutando, ¿no? Sí. Es como un carácter...
No, es como muy crispado.
Sí.
Es muy crispado, no tienes aria quizá, pero tienes unos dos con aquí.
Sí, bueno, pero...
Bernulf.
Pero esa mujer nunca parecía que siempre estaba enfadada o alterada y eso se... Se resiente después de... Es que no había... Había muy pocos compases de descanso y de lirismo, ¿no?
I tu també... Tu és que tu encara vas intervenir més estona.
Sí,
més
sí,
llarg,
sí, sí.
El teu paper.
Jo vaig ser una mica imprudent, ara que no en sent ningú, ho puc dir, que clar, que per agenda no vaig tenir temps d'estudiar amb molta antelació. Sí. I vaig començar a estudiar un mes abans. Mm-hmm. I quan vaig obrir la partitura, Mayday... Mayday, on m'he ficat, perquè...
Houston, tenim un problema.
Clar, canviava de compàs, canviava d'harmonia cada temps, pràcticament. Hi havia uns salts, era dificilíssim. I amb una setmana d'assajos, penso que prou bé va anar.
Sí, perquè a mi em va dir el Carles Daza, va ser que va venir per aquí i dic, hòstia, dic, el veuré, la... vull una mica feixuga. Dic, quan us vaig venir a saludar després de la funció, dic, tio, m'has enganyat. Diu, no, bueno, és que ho estava estudiant a piano i era una mica d'allò, però llavors amb l'orquestra millores.
Sí.
Bueno, a veure, evidentment, jo sóc incapaç d'allò que quan surts de l'òpera i cantaleges la melodia sí. que s'han dit, no? Aquesta
no,
òpera,
impossible,
no. Incapaç.
Hi havia moments molt bonics, sí. però sí.
Bueno. Yo creo que la intención del compositor era buena, a mí me gusta. Uh-huh. Lo que pasa es que yo creo que bueno. Habría que haberle dedicado más tiempo de descanso.
Bueno, a ver que si tiene más futuro, más recorrido.
Ah, eso sí.
Escolta, Toni, ¿quién es el teu calaf de referencia?
Mem, jo tot allò que hagi cantat en Pavarotti generalment és el que més m'agrada. Si sí. bé sé que no és una veu per la qual en Puccini segurament va pensar Scalaf. Mm-hmm. Seria més un Corelli o un Lauri Volpi, crec sí. que era ell. Mm. Però a mi m'agrada molt la concentració vocal d'en Pavarotti, aquella densitat que li sents. Mm. I intent aprendre a través d'ell, sí.
Molt bé. És que sentirem ara doncs, un fragment que precisament en Pavarotti.
Ah.
Pavarotti és el que he triat. I és el meu favorit, juntament amb Corelli, també t'ho haig de dir. Aquí sentirem el Pavarotti amb la Liu de Montserrat Caballé, cantant consecutivament les àries Signore Ascolta i Non piangere Liu, per acabar amb el final de l'acte primer, que també sentirem a Nikolai Giorov, com a Timur, Tom Kraus, Ping, Pier Francesco Poli, Pang, Piero de Palma, Pong, el Cor John Aldis i la London Philharmonic, sota la direcció de Subin Mehta. Tu, en la tornada d'aquesta lesió, que feies, el Pang o el Pong?
Pong.
Pong. Sempre em faig un lío amb aquest. Que el Ping, com que és el baríton, ja ho sabem, però l'altre no m'entero mai. Sentim-los. Thank you. Vale, i ara pels dos. Properament, tornareu a fer Turandot? Teniu previst? O...
Jo sí.
Tu sí?
Sí, sí, la pròxima temporada, però todavía no puedo...
No.
No puedo decir dónde porque bueno, no está...
Porque no está firmado.
No está anunciado ni nada.
Sí, claro.
Así porque... que tenemos que esperar un poquito.
Eso mismo. ¿Y tú, Toni?
Jo no... de moment que estigui confirmat, he sentit coses i espero que es poguessin confirmar.
He sentit que no t'adormis, eh?
No. Ja és un rol que vull cantar sempre, perquè sí. Em va molt bé.
Sí. Bueno. No, a veure, i a més doncs, clar, tu encara no l'has debutat, ara tothom et sentirà aquí i ja es prendran les mesures pertinents, no? Clar, una mica també es deia... Us volia preguntar algun projecte del que ens pugueu parlar. Bé, hi ha una Turandot in, no se sabe dónde, parte ignota, com el príncipe.
Sí.
Per alguna cosa que ja tingueu anunciada i tot això, per saber una mica...
És que van una mica tard, amb els teatres, sí. I jo som con la Maribel fins que no està publicat.
No, fas bé. Van tard, sí, al Liceu fins al 19, em sembla que no anuncien res.
Tan sols el Real, no? Ha publicat, crec.
El Real ha publicat, sí. Pensem en una temporada en el Real, l'altre dia ho discutíem amb un. No, perquè és molt bona, que no sé què. Dic, no, bona és, dic, però és desequilibrada total. O no. No, perquè és que són dos conceptes diferents. Una cosa, si fot quatre Händels, tres òperes barroques més, no hi ha cap Wagner, no hi ha cap Strauss, varios Verdis, això per mi no és equilibrat. Ara no ho estic criticant, tampoc, però no sé què, si esteu d'acord amb mi. Vull dir, avui en dia les temporades estan fent d'una manera que no hi ha aquest equilibri. O sigui, o van tot amb un cantó, van tot amb un altre, i no hi ha allò que antigament teníem, bueno, al Liceu tenim el Wagner, tenim el Rossini, tenim... Tots estaven contents, tots els wagnerians, rossinians, entenderans, totes aquestes etiquetes que a mi no m'agraden tan poc. Tothom estava content. Avui en dia sembla que costi més de complaure el personal. Molt bé. A veure, jo sempre dic que quan ve algun convidat aquí que diguin alguna cosa per moure els oients a venir a veure l'òpera en qüestió, en aquest cas, diguéssim, la Turandot. La Turandot està esgotadíssima a tot arreu, no només a Sabadell, sinó també a tots els altres teatres de la gira. L'únic lloc que queda alguna entrada és el Palau de la Música i a dalt de tot. Qual cosa ens omple de goig, però ens reafirma la teoria de que el títol és el que fa la cosa.
Sí,
perquè
se vende sola.
Se vende sola. Que ara si haguéssim plantejat una altra òpera amb vosaltres mateixos, però que no sigui tan superfamosa, doncs no hauríem omplert. I això em fa pena. A mi bueno, és igual. No.
Hombre, la anécdota también es que hace 9 años pasó lo mismo.
Sí.
Y mucha gente quiso repetir.
Sí, sí.
Y no pudo. No pudo.
El otro día ayer me decía uno, es que queremos venir el domingo y no hay entradas. Digo, no, es que no hay entradas ni el domingo, ni el viernes, ni el miércoles. Digo, bueno, ya miraré bien si hay alguna cosa, hay algún calaix.
Claro.
Però és que no podem fer res més. De totes maneres, sí que vull que digueu alguna cosa, no perquè vinguin, perquè ells vindran igualment, però perquè sàpiguen i estiguin convençuts de que no s'han equivocat al fer la tria.
Bueno, es que es que es lo que yo decía antes, se vende sola, sí. Ya solo la música del maestro Puccini, es que ya solo por escuchar la orquesta, la música orquestal, ya merece la pena venir, ¿no? Y si encima... pues nos metemos en lo que es la historia y escuchamos las arias y los conjuntos y los tres personajes pim pam pom, sí. Que bueno, son súper divertidos y le dan ese toque, ¿no? No sé,
sí, el punto de distensión,
exacto.
¿No?
Exacto.
Porque realmente estos personajes, la historia original de Turandot, la que escribió Carlo Gozzi, el dramaturgo veneciano que escribió la obra Turandot en el siglo XVIII, incorporaba personajes de la comedia del arte. Había una mezcla allí, porque parece ser que el origen remoto de Turandot sería algún cuento de las mil y una noches. Uh-huh. De origen persa más que chino. Sí. Digamos que lo de chino es una transposición, pero sería de origen persa más bien. Y estos personajes de la comedia del arte en Puccini se convierten en ping pong pong. Exactamente. Sí. ¿Y tú qué dius?
Jo, generalment a les òperes sempre tinc un moment preferit. Sí. Rigoletto sí que era un moment meu, Bella figlia dell'amore, sí. Però aquí no, en absolut. Aquí me passa una cosa, quan ja em va passar al Liceu, que és que no puc evitar que se me posin els pèls de punta quan canten el Liu. Mm-hmm. No ho puc evitar i no ho cerca, sí, és una qüestió física. I ahir em parlava amb un company que en aquest Puccini en concret, Tosca, la coneixem, a Bohème, però no passa això. Hi ha com una disposició harmònica, a nivell físic, se genera una ona sonora que t'abraça, t'embolcalla, t'arrossega, te du més enllà. I pareix, clar, que està totalment connectat el personatge de Liu amb el mateix Puccini, que de fet va morir després de composar la mort d'ella. Mm-hmm. Per tant, jo aquests moments són hipermàgics.
Mm-hmm. Es que tiene esto, es mágica esta música, yo creo que es el culmen, ¿no?, de la música italiana. Uh-huh. Después de esto, yo creo que ningún compositor...
Sí, es un poco la cima de la ópera italiana, toda la evolución que ha tenido desde el canto Verdi y tal, ta, 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 ta. Puccini llega aquí y después de esto, evidentemente que hay óperas italianas, pero yo hago ahora un concurso, dime alguna ópera italiana después de Turandot y no contestarían muchos.
No, ni no, yo. Sí,
ja. I també destacar, perdó, el paper del cor. Si bé en els Verdi diuen que el cor és un personatge més, aquí absolutament. Sí, sí. Té unes escenes meravelloses.
Jo crec que el públic no sale indiferente. Y por eso la gente quiere repetir, ¿no?
Sí.
De que viene.
Sí, sí. O sea, es... I el que és el cor, evidentment, es tracta d'un cor reforçat, perquè no necessita volum de cor i molta, molta gent. L'any 2015 vam portar la polifònica de Porreig, per reforçar-ho, que allà va venir amb ells, amb aquesta trup, va venir en Carles Pachón, sí, que va ser el seu començament, el seu mateix de foc amb l'òpera. Però aquest any no els hi hem dit, sinó simplement hem agafat reforços. Hem fet alguna audició. Va haver un dia vam sentir un baríton que una veu i dic, hòstia, dic, aquest ha d'anar més enllà del cor, eh?
Ja.
I diguem una cosa, que encara tenim temps per parlar amb vosaltres. Jo penso que un cop Puccini mor i deixa la partitura sense acabar, i ho agafa el Franco Alfano, es nota que hi ha una diferència, no? Hi ha un, com un cop de destral allà i canvia. Què en penseu vosaltres d'aquest final? Com està resolt, segons el vostre punt de vista?
Bueno, no sé qué decir, porque se nota drásticamente, ¿no?, que hay una diferencia de escritura, ¿no?, y de enfoque. Aunque se dice que él respetó lo que dejó escrito o intentó respetar lo que escribió Puccini, yo lo concibo como una parte diferente, ¿no? No sé, a veces hay compositores, ¿no?, que bueno, la misma Gala Placidia, ¿no?, que canten, el primer acto no tiene nada que ver mis intervenciones con el resto, ¿no? Es como si el compositor tuviera una idea y después cambia, ¿no?
Cambia.
Pues yo me lo concibo de esta forma, no que lo haya escrito Puccini, pero es como lo ha escrito otro compositor, en una línea distinta, vocal también. Se nota y bueno, a mí se me adapta bien también y yo lo disfruto, a mí me gusta. Pero bueno, es para mí no es... Uh-huh. Se puede obviar también y acabar con la muerte de Liu y lo que pasa es que queda como muy, muy triste, ¿no?
Queda
vacío, ¿no?
Queda manco.
Exacto.
Sí, no, sí.
Entonces, como es una fábula, no sé, pues queda muy bien como final de fábula china, sí, y sí, de cuento y todos felices y nos chino. Vamos felices a casa.
Nos vamos a comer perdices. ¿Tú cómo veus, Tani?
Jo no ho veia malament, pensava que seria més incòmode d'allò que m'hi troc comodíssim cantant, però sí que és veritat que aquell nerviosisme, aquella petita crispació, tensió que pot respirar en Calaf durant tota l'òpera i que en Puccini intenta transmetre, en Puccini sempre fa una escriptura musical reposada. Tu estàs molt tens, però tens temps de cantar. En el final no. Mm. El final tot està més accelerat, està com un poc passat de voltes. I és aquí on dius, ai, per ahir que m'empenyen, per ahir que m'apitgen, per ahir que... I amb en Puccini no passa en cap moment. No. I amb ell sí, però ja dic, com, vocalment estic comodíssim, però és un altre concepte.
Sí, perquè jo penso que aquell final que va agafar el tema del Nessun Dorma el va reelaborar molt, no? Perquè és el dominant fins al final, no? El tema.
Sí.
El tema de Nessun Dorma, etcètera, etcètera, és el que...
Bueno, se dice también que el final este es más largo. Alfano hizo un final más largo y se hizo como una versión de ese final, ¿no? Para no hacerlo tan largo.
Yeah.
Y aquí haremos también una versión de la versión. O sea, hacemos un corte.
Un max mix.
Sí.
Porque luego está el final este más reciente que quien lo hizo. Es
Berio.
Luciano Berio, ¿no? ¿No? Yo no he sentido mal.
No,
que...
ni yo.
Diuen que era molt lleig. Gent que l'ha cantat, inclús.
Sí. És que, esclar, això és un compositor contemporani i si aplica els seus criteris trobo que allò deu fer.
En lloc de destral ja seria un sisme. Sí.
Exacte. Grinyola molt, eh? Bueno, escolta, no sé, diem alguna cosa més, va, que tenim 3 minuts quasi bé.
No, jo per part meva vull agrair a la Fundació per Catalunya l'oportunitat de debutar aquest rol. És veritat que he fet una feina tècnica aquests 2 darrers anys, sobretot, molt important, i estic molt content que me servesqui per poder cantar tranquil·lament un rol com aquest i haver decidit fer també un canvi de repertori.
Sí.
I per afrontar aquest repertori popular que jo no he triat. Una cosa que penso que en Maribel està molt d'acord és que el repertori tria els cantants. Nosaltres no podem triar mai el repertori. Perquè si t'encabotes en cantar un repertori que no és el teu, malament.
Bueno, això ha sigut la mort i la tomba de molts, eh? Sobretot avui en dia que hi ha molta... Oi? I és veritat, i corregiu-me si m'equivoco, que molta gent nova, i amb la pressió dels representants, i
els
comencen
a
cremar etapes,
sí.
I amb 25 anys ja volen fer papers de que no toquen i tot això. I
es que va todo muy rápido.
Se quema muy rápido, ¿no?
Sí, va todo muy rápido hoy en día. Sí. No, incluso los ensayos y todo, la manera ya de enfocar los ensayos hoy en día es mucho de escena, poco musical, y eso que aquí en Sabadell está equilibrado, ¿no? Pero en otros teatros se da mucha importancia a la escena y lo musical de lado. Y la base de todo esto es la música, incluso de la escena, ¿no? Quiero decir, va acompañada, ¿no? Yo, para despedirme, si quieres, pues, hombre, yo llevo ya 18 años formando parte de la temporada del Amigos de la Ópera de Sabadell y Fundación Ópera Cataluña. Sí. No he venido cada año, pero bueno,
sí, pero
fue
verdad.
Donde yo nací profesionalmente, la considero mi casa. Y me acuerdo que el año orado, bueno, Roger Allier decía que yo era la soprano catalano-andaluza. O sea, no andaluza. Y tiene toda la razón, porque aquí es donde se me dio la primera oportunidad con Norma en el 2006. Y yo, pues, quiero a la Ópera de Sabadell como, bueno, como mi cuna. Y así que estoy agradecida también.
Bueno, esto te honra.
De que cuente conmigo.
Sí, sí. Sí, porque aquí han salido grandes voces. Tú misma, Sayoa.
Sayoa.
Ahora mismo no sé...
Carles Pachón.
Carles
¿no?
Pachón, Josep Bros.
Sara Blanc.
Sara Blanc, etcétera, etcétera, etcétera. I més que saldran.
Carles Daza.
Carles Daza.
Té una gran voz, també.
I tu com et despedeixes? Va.
Ah, jo. Bé.
Re, molt ràpid.
No, ho trobo molt graciós que faci gràcies al meu accent. I una cosa que sí vull comentar...
És mallorquí, si no m'heu notat.
Això, aquest punt vull fer, perquè sempre me demanen, tu que ets de Menorca? No sé per què a Catalunya sempre demanen, tu que ets de Menorca? I no, jo som de Mallorca.
És d'Artenenc, d'Artada, de les Coves.
Sí. No, moltes gràcies, ha estat un plaer, Jordi.
Vosaltres sempre...
Moltes
sempre
gràcies, Jordi.
Està bé parlar amb vosaltres, sigui a l'estudi, sigui fora. Gràcies, molta merda, encara que sigui
moltes
lleig.
Moltes gràcies.
Invoca lupo.
Crepi.
Crepi.
Parlem d'òpera, a Ràdio Sabadell.
Molt bé, doncs ara hem despedit els nostres convidats i seguim amb el programa. Bé, només fer-vos l'apunt de que Turandot es va estrenar pòstumament, ja això ja n'hem parlat mil vegades, perquè Puccini havia mort el 29 de novembre de 1924 i es va estrenar a l'Escala de Milà el 25 d'abril de 1926. O sigui, estem a punt de fer 98 anys. Dirigia Arturo Toscanini i el paper de Calaf el va fer el tenor aragonès Miguel Fleta. I ara, abans d'acabar i explicar-vos tot el contingut del cast i de les funcions que farem, un petit apunt que, per recordar una altra Turandot, que és la Turandot de Ferruccio Busoni, que es va estrenar a Zúrich l'11 de maig de 1917, per tant, anterior a la de Puccini. Busoni era un compositor italià, però amb sang alemanya també, i les obres del qual són a l'alemany, i també ho és aquesta Turandot absolutament diferent de la de Puccini. Aquesta òpera de Busoni recull les arrels de la comèdia de l'arte més directament que no pas la de Puccini. Arrels que estan presents en l'obra teatral de Carlo Gozzi, com ja he mencionat abans. Coneixeu aquesta òpera? Sentim-ne un petit fragment de Turandot de Busoni com a curiositat, i és l'entrada de l'emperador Einzug des Kaisers amb els cors i l'orquestra d'òpera de Lyon dirigits per Ken Nagano. I ara toca explicar qui farà possible aquesta producció i on es podrà veure. Vinga, agafeu paper i llapis. Ja han sentit que Maribel Ortega i Antoni Lliteres protagonitzaran l'òpera com a Turandot i Calaf, respectivament. Però la veritat és que compartiran la titularitat amb altres dos cantants. Eugeni Montenegro serà Turandot en tres funcions, les del 26 d'abril i 14 i 17 de maig. I el tenor Nacho Guzmán serà Calaf en les funcions del 16 d'abril i 14 de maig. Liu, la tercera en discòrdia, també serà compartida. La soprano mexicana Ivana Ledesma, que canta per primera vegada les nostres temporades, farà 7 funcions, i Tina Gorina, que aquesta sí que la coneixeu, en farà 6. Timur serà Jeroboam en Tejera, habitual a casa nostra. L'emperador Altoum serà Jordi Casanova. Els tres ministres, Ping Pang i Pong, seran respectivament Carles Daza, Jorge Juan Morata i Marc Sala, sobradament coneguts pel nostre públic. Daza i Sala ja ho van fer en la Turandot de 2015. Finalment, el baríton mallorquí Cristòfol Romaguera, antic alumne de la nostra escola i que ja ha fet algun comprimari en les nostres produccions, serà el mandarí. El Cor d'Amics de l'Òpera de Sabadell, reforçat, i l'Orquestra Simfònica del Vallès seran, com sempre, els pals de paller que sostindran la producció, dirigits amb dos, aquesta ocasió, per Daniel Gil de Tejada, el director musical de la FOC. La direcció escènica és de Carles Ortiz, no oblidem que estem fent una reposició de la producció de 2015 amb disseny d'escenografia de Jordi Galobart i amb vestuari confeccionat als nostres tallers i la il·luminació de Nani Valls. Les dates la faran de la Sabadell els dies 17, 19 i 21 d'abril. El 26 d'abril estarem en el Teatre Tarragona de Tarragona. El dissabte 27 en el Palau de la Música a Barcelona. El 28 a Vic, Teatre l'Atlàntida. Ja en el mes de maig serà el dia 1 a Manresa, el Teatre Cursal, el divendres 3 a Sant Cugat, Teatre Auditori, el 5 en el Teatre Auditori de Granollers, el 10 a l'Àtrium de Viladecans, el dissabte 11 tornem al Palau de la Música, el 14 a Reus, Teatre Fortuny, el 17 a Girona, Teatre Municipal. En total seran 13 funcions de Turandot, totes plenes ja.
Parlem d'òpera, amb Jordi Torrents.
I aprofitarem avui per presentar els personatges del mes d'abril d'enguany, un tenor escocès i una soprano austríaca. Començarem amb el tenor Murray Dickey, nascut a Bishopton, Escòcia, el 3 d'abril de 1924. Va començar els estudis a Glasgow i, posteriorment, els va seguir a Viena, Londres i Milà. El seu debut es va produir a Londres en el Cambridge Theatre del gener de 1947 en la New London Opera Company, fent l'alma viva del barber de Sevilla. El 1948, en formar-se la companyia resident de Covent Garden després de la guerra, s'hi va incorporar i estaria fins al 1952. I debuta com a Tamino, triomfant aviat en el rol de David dels Mestres Cantaires, de Wagner, un paper amb el qual s'identificaria plenament. El 1952 va cantar aquest mateix rol a l'Escala, sota la direcció de Furtwängler. També ho faria a Berlín, a Múnich, Viena i altres llocs. Amb el mateix paper debutaria al Liceu el 1950, on tornaria el 1956 amb el Rapte del Serrall i un festival Mozart. Debut a Roma el 1951 i l'Òpera de Viena el mateix any, on seria contractat com a membre permanent de la companyia. 1950, debut a Glyndebourne i en el Festival d'Edimburg, cantant regularment en ambdós escenaris a partir d'aleshores. Va participar en la premiere britànica de The Rake's Progress de Stravinsky i també la premiere francesa de Die Liebe der Danae de Strauss a l'Òpera de París. Murray Dickey va morir a Ciutat del Cap, a Sud-àfrica, el 19 de juny de 1995, als 71 anys d'edat. Ja la sentirem com a Pedrillo del Rapte en el Serrall de Mozart, Frisch zum Kampfe, amb la Filarmònica de Viena dirigida per George Sell.
Nein, es sei gewagt,
L'altre personatge del mes d'abril és la soprano austríaca Wilma Lipp, nascuda a Viena el 26 d'abril de 1925. Va començar a rebre lliçons de cant als 11 anys i als 17 ja va debutar a Viena com a Rosina del Barber de Sevilla en una representació a l'aire lliure. El mateix any ja va cantar Gilda en el Konzerthaus i el 1945 l'òpera de Viena la contracta com a alumna i després pel cor, debutant amb el paperet de Kate a Madame Butterfly. Va anar fent papers petits i a poc més importants. La seva creació més emblemàtica fou la Reina de la Nit, la flauta màgica, que va interpretar per primera vegada l'abril de 1948. El 1953 es converteix en la cantant més jove de la història de la companyia de l'Estat d'Òpera de Viena. En aquest teatre hi va actuar unes 1.200 vegades. Va cantar també a Salzburg, a l'Escala, a l'Òpera de París, a la Berlín, a Covent Garden, a Bayreuth i als festivals de Bregen i Edimburg. També va cantar al Liceu, on hi va venir el 1951 com a Reina de la Nit, el 1956, amb una sola funció de la Notte di Figaro com a Susanna, i el 1957, quan cantaria Marta de Flotow en el rol protagonista i de nou Susanna. Als Estats Units hi debutaria el 1962 a San Francisco. Es va acomiadar de l'escena en el Festival de Salzburg el juny de 1981. Wilma Lipp va morir el 26 de gener de 2019, amb 93 anys, a Inning am Ammersee, a Alemanya. I ara la sentirem com a Reina de la Nit, Der Helle Rache, amb la Filarmònica de Viena, dirigida per Carl Böhm. I de passada us emplaço per al proper programa. No en falleu. Adéu-siau i fins dijous que ve. Oh,
Contacta amb nosaltres, òpera@radiosabadell.fm.